La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Acabem d'estrenar l'estiu i ja tenim el primer incendi de la temporada. Ens hem de situar a Montblanc. Hi ha 35 dotacions dels bombers i 10 helicòpters treballant per extingir ara mateix un foc que ha començat molt a prop de la Nacional 240 arran de l'incendi d'un autobús. Ha estat cap a les 4 de la tarda i el foc de seguida ha començat a afectar massa forestal. I quin és el balanç ara mateix? Doncs que s'ha evacuat el càmping Montblanc Park i s'ha hagut d'interrompre també la circulació de l'AVE Lleida Tarragona entre l'Espluga de Francolí i Alcover. La bona notícia és que els bombers creuen que en un parell d'hores poden tenir controlat aquest incendi, però és un avís per a navegants perquè comencem a estar molt alerta. Està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 74 municipis d'11 comarques catalanes. Comencen a pujar les temperatures. És veritat que ha plogut molt en les últimes setmanes, però no a tot arreu. Hi ha boscos que estan molt secs, per tant, molta precaució perquè els mesos que venen poden ser complicats. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i d'aquí a un parell de minuts parlarem de patinets elèctrics i de la nova normativa que s'està enllestint per millorar la seguretat dels seus usuaris, perquè hi ha una realitat i és que els accidents estan augmentant i també les lesions, que acostumen a ser lleus, però que poden arribar a ser irreversibles. En parlem de seguida.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Arabin.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Arabin.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Arabin.
Compromiso social.
Arabin.
Un gran equipo humano a su servicio. Arabin.com. Más de 35 años de experiencia.
¿Estás buscando fuentes de agua para tu empresa? Instala una fuente de Corsa, equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración que ofrece agua de máxima calidad a tres temperaturas: agua ambiente, fría y caliente. Ideal para beber agua en el trabajo, elaborar cafés e infusiones. Lleva el bienestar a tu empresa. Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es e infórmate. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc! Si veus una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Damas y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig va a sentir halo su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
¡Halo, halo! ¡Diga hola, hola! ¡Tiempo de juego!
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo he acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Flaca, no me claves. Tan profundo.
Direcció General de Tràfico vol incrementar la seguretat dels conductors de patinets i per això introduirà noves mesures. Estem parlant, per exemple, de que els usuaris hauran de portar casc homologat de forma obligatòria, tenir 16 anys com a mínim i, si es necessita per anar a treballar, també hauran de portar una armilla reflectant. També serà obligatòria una assegurança, tot plegat per fer front a l'increment d'accidents protagonitzats per aquest tipus de vehicles. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs mira, a més de tot això, segons una enquesta del RAC l'any passat, un de cada 7 usuaris de patinet elèctric va patir algun tipus d'accident amb danys personals. I més de la meitat, concretament un 53%, va tenir lloc amb la implicació de tercers, sobretot altres patinets, però també cotxes i vianants. Això és una enquesta, però si anem a dades reals, en aquest cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'any passat va interposar unes 16.000 multes de patinets i es van produir 375 accidents, 24 menys, això sí, que el 2022. Aquests accidents han produït 20 morts, dues d'elles de conductors de patinets i la resta de vianants. Són xifres que els responsables de trànsit han tingut en compte a l'hora d'elaborar la nova normativa per protegir els conductors vulnerables, els conductors de vehicles de patinets elèctrics, però també de bicicletes o de motos. Però d'entrada, i pel que fa al patinet, per utilitzar-lo, s'haurà de tenir almenys 16 anys i serà obligatori portar casc, segons ha explicat Anna Pintó, sotsdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.
I una de les recomanacions que ara recull en el Real Decret d'Usuaris Vulnerables és que el casc fos obligatori. El casc obligatori, després l'assegurança sigui obligatòria.
Molt bé.
I després que els patinets no puguin circular per voreres.
I també els conductors que utilitzin el patinet per anar a la feina hauran de portar obligatòriament una armilla reflectant, però també serà necessària per a la resta d'usuaris en cas de condicions meteorològiques adverses i quan sigui de nit. L'important, segons Anna Pintó, és que els altres et puguin veure.
Aquests han de dur obligatòriament una armilla reflectant i tothom, com a conductor de patinet, igual que els conductors de bicicletes, també han de portar una peça reflectant quan condicions meteorològiques o quan de nit pues no es vegin per fer-se visibles. És molt important que tant els conductors de patinets com els conductors de bicicletes siguin visibles per la resta de conductors.
Ara bé, una qüestió a tenir en compte és que aquesta normativa està en fase d'audiència pública, per tant, no es tracta del text definitiu i hores d'ara no és d'obligatori compliment. Això sí, Pintó diu que una regulació d'aquest tipus és important per reduir l'accidentabilitat que es donen aquests vehicles a vies interurbanes i, sobretot, evidentment, a les urbanes.
Està en una fase d'audiència pública, que, per tant, actualment això no és d'obligat compliment, sinó que es va treballant per la seguretat dels usuaris vulnerables de la carretera, que, per altra banda, pues, en vies interurbanes arriba a ser el 40% de conductors morts pertanyen a aquests col·lectius vulnerables.
Senyora,
i en via urbana el 75%.
Però, Yolanda, ja saps que quan se sent parlar de canvis de normatives automàticament acaba afectant a les vendes. Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el gerent de l'empresa Solo Rueda, el senyor Fran Llevat, que justament ens ha confirmat aquest punt. Les vendes ja se n'han ressentit.
Però amb el tema de la venda sí que s'ha notat una baixada, ja que les normes normatives han fet que hi hagi una mica de confusió dintre dels clients. Llavors, doncs, la veritat és que s'ha notat bastant. Només es poden vendre patinets certificats, estem parlant de segons quin mes d'un 40 o un 50%.
Això és de ballada. I tot i que hi estan d'acord que hi hagi una regulació, el sector no veu massa bé el tema de certificar els patinets com a requisit per vendre'ls.
Sí que és veritat que feia falta una mica de regulació, però potser hi han coses més importants que, en comptes de posar una, diguéssim, limitació en què només es puguin prendre patinets certificats, els quals doncs, ara disposem de pocs models, potser seria més important posar altres tipus de limitació que serien correctes, com per exemple l'obligatorietat d'un seguro, que això nosaltres estem a favor.
I el patinet ha demostrat ser una gran solució per a la mobilitat de les ciutats, per a tot tipus d'usuaris. Per això no existeix un usuari tipus d'aquest vehicle de mobilitat personal.
Doncs hi ha una mica de tot. Hi ha des de nois que van a l'escola o a l'institut amb el patinet, gent que treballa amb el patinet i reparteix amb el patinet, i gent que va doncs, també doncs, a la feina gent doncs, amb tratge que va a la feina, amb patinet, molta gent que treballa doncs, a bancs i que van amb patinets. El perfil és bastant variat.
I recordem que la norma també inclou altres mesures per a motos, com que puguin circular pel voral en cas de congestió de trànsit, amb l'autorització de la propietària de la via i si aquesta està en bones condicions. I en el cas dels ciclistes serà obligatori, per exemple, l'ús del casc en vies urbanes per als professionals.
Gràcies, Ricard. Doncs aquesta nova normativa hauria de millorar principalment la seguretat, perquè el que està clar és que els accidents amb aquest tipus de vehicles, amb els patinets elèctrics, van a més, i més accidents vol dir més lesions, que poden ser lleus, però podem tenir un bon ensurt. I en els casos més greus, en accidents amb patinet, pot resultar fins i tot mortal. Parlem amb el doctor Jan Martínez Lozano, que és membre de l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia de l'Hospital del Mar. Doctor, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Heu notat aquí a l'hospital un augment de persones doncs, que arriben a les urgències després de patir un accident amb un patinet o de víctimes, viandants, per exemple?
Doncs la veritat és que sí. Últimament, ja des de fa un parell d'anys després del Covid, estem rebent un augment del nombre de visites relacionades amb caigudes en conductors de patinets elèctrics.
I són lesions que, en el millor dels casos, són lleus o moderades, però en d'altres necessiten fins i tot cirurgia, no? Quines són les lesions més habituals, doctor?
Sí, el que veiem que molts dels pacients se'n van de l'àrea d'urgències amb una sola contusió, però no és infreqüent que aquests pacients presentin fractures. Fractures sobretot en extremitats superiors, que en alguns dels casos requereixen cirurgia. És més freqüent la cirurgia en les fractures del extremitat inferior, que són a la seva banda menys freqüents. Però sí que és veritat que hem notat un augment de la quantitat de fractures quirúrgiques que rebem degut als accidents de patinet.
I en el cas, per exemple, de persones atropellades per un patinet, no sé si hi ha una estadística, però vaja, en molts casos acostumen a ser persones grans que pateixen una caiguda imprevista, no se la veuen venir, i les conseqüències en aquest cas de la gent gran poden ser més greus, no?
Sí, afortunadament són una minoria els pacients que són atropellats, la gran majoria de pacients són caigudes soles, però sí que en una ciutat en la qual hi ha una gran mobilitat urbana, molta gent que es desplaça pel carrer i els patinets és un nou factor en aquesta mobilitat, les persones grans a vegades tenen menys capacitat de reaccionar davant de nous estímuls, així que estem rebent alguns pacients grans que cauen després de col·lisionar o de ser atropellats per un patinet elèctric. I presentant els torn fractures que requereixen una cirurgia.
Clar. I quin és el perfil, doctor, el perfil d'usuari o de víctima que arriba a les urgències per aquest tipus d'accident? Parlem en general de gent jove o l'edat ja no és un factor determinant?
Bé, doncs, el nostre grup va publicar fa 3 anys un estudi que miraven aquests tipus d'accidents i veien que el perfil d'usuari de patinet solia ser gent jove, gent al voltant d'uns 30 anys, que utilitzava el patinet en horari de tarda, més aviat, o que acudia a urgències en horari de tarda, relacionant una mica aquest ús del patinet com a vehicle de mobilitat en un context més d'oci, però tampoc és infreqüent rebre pacients que cauen anant o tornant de la feina. Llavors, és principalment gent jove que utilitza aquest medi perquè és còmode, és ràpid, és eficient i és barat, sobretot.
Clar. Evidentment, és molt important en aquest cas l'ús del casc, tenint en compte doncs, que l'usuari d'un patinet és molt més vulnerable, per exemple, que un cotxe o un autobús. Tot el cos està exposat a patir danys, i, per tant, aquesta seria la primera recomanació, no? La de portar el casc si agafem un patinet elèctric.
Sí, per suposat. En el patinet elèctric està l'usuari molt exposat a qualsevol contusió, amb la qual cosa qualsevol mecanisme de protecció passiva, o bé el casc, o bé l'ús de coderes, genolleres, són fonamentals per prevenir lesions més greus. Però sí que és veritat que el casc, en especial en usuaris vulnerables, com són els conductors del patinet, hauria de ser pilar de les mesures de protecció d'aquests usuaris.
I quin tipus d'accident són els més habituals? Són col·lisions amb altres vehicles, excés de velocitat, distraccions, atropellaments? Què és el que veieu més?
No, la gran majoria de pacients acuden després d'una caiguda. Una caiguda per distracció o perquè les condicions del terreny no són les adequades per circular amb aquell vehicle. Sí que és veritat que en els patinets no hi ha cap forma de mesurar la velocitat a la qual l'usuari està anant. Per tant, és molt difícil saber si aquests usuaris van a la velocitat que toca, per sobre o per sota. Però la gran majoria de pacients acuden després de caigudes ells sols. Sí que és veritat que hi ha un petit percentatge dels pacients, al voltant d'un 10-15%, que venen després de col·lusió amb altres vehicles, ja sigui cotxes o bicicletes.
I, doctor, pel que veieu a les urgències o a les consultes, podem dir que es fan encara moltes bogeries, es cometen moltes imprudències amb els patinets elèctrics?
Sí, els patinets elèctrics estan a l'abast de qualsevol usuari que no hagi tingut abans, o independentment de si ha tingut abans, educació o no educació vial. I sí que es veien que els patinets s'utilitzen de forma recreativa, no només de forma funcional per transportar-se.
Molt bé, doctor Jan Martínez Lozano, membre de l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia de l'Hospital del Mar. Moltes gràcies per les explicacions, per acompanyar-nos aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. I vaja, tots hauríem de prendre bona nota de que això de conduir un patinet, si no es fa amb responsabilitat i prenent unes mínimes mesures de precaució, com és el casc, doncs pot tenir conseqüències greus en forma de lesions importants i ens pot costar fins i tot la vida. Gràcies, doctor, bona tarda.
Això mateix, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Deixem els patinets i pel que fa al temps, estem acabant un dijous marcat pel sol, tot i que aquesta tarda estan caient alguns ruixats al Pirineu, sobretot a l'extrem nord. Demà tindrem doncs una mica més del mateix, sol, algunes pluges a punts de muntanya i un cel enterbolit per la pols sahariana. De cara al cap de setmana sí que arribaran canvis. I pel que fa al trànsit, sapiguem si hi ha problemes per circular a aquesta hora. Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. La Nacional 240 està tallada a Montblanc en tots dos sentits per un incendi d'un autobús. Es fan desviaments per la 27 i la C14. A l'autopista AP7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Vilafranca del Penedès en sentit nord i més endavant 11 quilòmetres d'aturades de la Granada del Penedès a Gelida en sentit nord per un camió volcat que talla 2 carrils. Per aquesta mateixa incidència es veu afectat el sentit contrari. Hi ha 6 quilòmetres de retenció de Castellví de Rosanes a Gelida en sentit sud, en sentit Tarragona. Com a possibles vies alternatives es pot optar per la C15, la C32 sud i la Nacional 340 o bé per la C15 i l'autovia 2. Encara a la P7 hi ha 6 quilòmetres de retenció de Mollet a Barberà en sentit sud per un vehicle avariat i 6 quilòmetres més de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un accident. A la B30, Coa a Barberà en tots dos sentits, a la C58 i a la C33 retencions de Montcada a Barcelona, a l'autovia 2, Coa de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits, a la C32 retenció de Cornellà a Viladecans i de Viladecans a Sant Boi, a la C60, Quart Gentona en sentit Mataró. I situació molt complicada a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Natura.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
I d'aquí a un moment parlarem d'energies renovables. Espanya és un dels països de la Unió Europea que més aposta per aquest tipus d'energia, però encara hi ha molta feina a fer. Per això t'explicarem quina és la iniciativa de la Fundació Renovables per millorar en aquesta línia, perquè està clar que és una inversió de futur.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Actualment hi ha més d'un 70% d'edificis a Espanya que s'haurien de sotmetre a una rehabilitació per millorar la seva eficiència energètica. Tot i que Espanya és un dels països de la Unió Europea que més aposta per les energies renovables, encara hi ha molta feina a fer per assegurar que tenim ciutats sostenibles a nivell energètic. Per poder millorar aquesta matèria, la Fundació Renovables ha presentat un pla de climatització de fred i calor per a municipis de més de 45.000 habitants. Aquest pla ofereix als ajuntaments una bateria d'eines que permet transformar en espais més sostenibles edificis públics i privats. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Sí, Fernando Ferrando, president de la Fundació Renovables, ha explicat a COPE Catalunya i Andorra que la tendència està canviant. Ferrando assegura que actualment trobem cada cop més municipis implicats en la sostenibilitat dels seus edificis.
Municipios que tienen iniciativas específicas, por ejemplo, pues Barcelona, el plan de arbolado que va de 2017 a 2037 es un plan que está dentro de la renaturalización.
A més, el president de les renovables ha explicat que a partir de l'octubre de l'any que ve la directiva europea tindrà l'oportunitat d'exigir que s'apliqui de manera més exhaustiva la nova norma a les legislacions dels països. Assegura que com a societat el que busquem és intentar viure millor i això implica una millora en l'eficiència energètica.
Porque aquí no estamos hablando de un posicionamiento ideológico, estamos hablando de intentar vivir mejor en nuestras ciudades.
De fet, l'objectiu del pla és millorar les condicions d'habitabilitat. Per aquest motiu s'ofereix un eix en el qual es tracta la renaturalització mitjançant un mapa de les ciutats on es pot observar quines són les zones més exposades al fenomen illa de calor. Per reduir aquest efecte s'utilitza la natura com arbres, plantes i altres tipus de vegetació. I qui en sap un munt d'energies renovables és també un dels pioners a Espanya, Emilio Russo, que és CEO i cofundador de Factor Energia, qui ens ha explicat com està el mercat actualment.
Mira, la veritat és que la companyia durant aquests darrers anys ha continuat creixent. Hem superat la barrera dels 300.000 clients subministrats, amb la qual diguem que per nosaltres és una fita important. En aquests 25 anys havent començat absolutament des de zero i sense capital. I també és veritat que durant aquests anys Factor Energia no només ha comercialitzat, diguem, aquí a casa, sinó que s'ha estès per tota Espanya i ara estem presents a més a Portugal, a Bulgària, a Mèxic i a Xile.
I aquí la pregunta que ens fem és cap a on va el model energètic espanyol. Ell ens ha donat un diagnòstic ben clar.
Espanya, al ser l'estat de la Unió Europea que té més radiació solar, i a més, al ser una península, és a dir, que està entre un mar i un oceà, té una gran diversitat de vents, doncs Espanya té molt recurs renovable i que seria el país de la Unió Europea que tindria els preus de l'energia més econòmics i amb la matriu energètica més verda. Ara mateix comença a ser una realitat.
Per tant, segons ell, podríem ser una potència en models d'energia renovables, tot i que el futur, assegura, és imprescindible que sigui renovable.
Parlem amb la Gaia Elia, que és portaveu de la comunitat energètica del barri de la Bordeta a Barcelona. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Vosaltres.
Vosaltres sou una comunitat energètica pionera a Catalunya. Explica'ns una mica com va néixer i per què. A veure.
Bé, la comunitat energètica de la Bordeta neix ja pel 2021, una mica aprofitant d'aquesta nova directiva europea, no? Que d'alguna manera posa les bases del que poden ja arribar a ser les comunitats energètiques a Europa, i vam veure que tenia molt a veure amb l'organització del barri de la Bordeta, en com tant a nivell comunitari, veïnal, però també d'impuls de transició ecosocial, de les activitats que ja s'estaven fent, doncs, tenia molt de sentit intentar aterrar un projecte com aquest en un context molt concret, com és el barri de la Bordeta.
I quants socis teniu ara mateix?
Ara som una quarantena de sòcies. Dintre de les sòcies som tant persones a títol individual, veïns i veïnes del barri, però també tenim algun petit comerç, tenim alguna oficina i també alguna entitat del barri que va entrar des del principi com a entitat promotora del projecte.
I explica'ns una mica, Gaia, quins avantatges hi ha en matèria energètica?
Sí, l'avantatge d'organitzar-se a través d'una comunitat energètica és al final poder decidir el model de transició energètica que volem, quines necessitats tenim, com ens repartim els recursos limitats que tenim en una ciutat, especialment en una ciutat com la de Barcelona. I en aquest cas, en el cas concret de la comunitat energètica, estem impulsant projectes tant de rehabilitació, no?, que són molt complexes però que milloren molt la nostra qualitat de vida, com de generació renovable, no?, que és una de les grans mancances de la ciutat de Barcelona, poder generar energia renovable en l'espai que tenim i poder-la repartir entre les que som, no? És poder fer-te soci de la comunitat energètica, siguis llogatera, siguis propietària, tinguis espai a casa per generar energies renovables o no, et permet poder-te beneficiar d'aquesta energia neta generada localment.
Em deies que sou actualment uns 40 socis i a banda d'algunes entitats. Esteu oberts a noves incorporacions? No sé si s'ha de complir algun tipus de requisit.
Sí, estem obertes a noves incorporacions i, de fet, a través de la nostra web, de la comunitat energètica de la Bordeta, és molt senzill donar-se d'alta com a sòcia. Com que nosaltres som una cooperativa, som una cooperativa de consum, l'únic requisit per donar-se d'alta és fer l'aportació del capital social, que són 100 euros un cop a la vida, que quan marxes te'ls retornen i que, a més, es pot fer de manera esglaonada. Ara mateix estem obertes a noves sòcies i, a més, volem aprofitar també per fer una crida perquè la gent es faci membre de la comunitat, perquè tenim noves instal·lacions que estan a punt de ser legalitzades i, per tant, hi haurà noves participacions per poder aprofitar l'energia generada de la fotovoltaica que entre totes en som propietàries.
I pels que no estan o no estem molt al cas, com funciona exactament una comunitat energètica?
Bé, una comunitat energètica, en el nostre cas, el nostre model és el model cooperatiu i, per tant, funciona com altres cooperatives de consum, no? Per una banda, tenim tots els espais de decisió, reunions mensuals, un consell rector a nivell de representació, no? I entre totes decidim quin és el rumb de la cooperativa i, per una altra banda, tenim les activitats energètiques que volem impulsar. En aquest cas, a la Bordeta, com us deia abans, tenim un grup transversal, per exemple, per combatre la pobresa energètica, vale? I veure com la integrem en totes les activitats que promovem, però també tenim, per exemple, un grup de treball que està intentant començar a treballar temes de mobilitat elèctrica compartida, el de rehabilitació o el de fotovoltaica, no? I, per tant, participar de la comunitat energètica de la Bordeta, que és una cooperativa, vol dir ser membre i poder participar dels espais, es pot participar o no, una mica també en base a la disponibilitat de la gent, però sí que els projectes avancen segons els esforços o la mirada o els objectius que tinguem entre totes.
I no sé, Gaia, si aquesta fórmula està molt extesa o no a la resta de Catalunya.
Sí, de fet, bé, és una de les fórmules més esteses a tot l'estat espanyol. Nosaltres, com a comunitat energètica La Bordeta, de fet, som beneficiàries de la primera línia de subvencions del Ministeri, de Se Implementa, per tant, som dels projectes innovadors i molts altres també eren cooperatives. I a Catalunya, en concret, et diria que hi ha entre 60 i 80 projectes de comunitats energètiques cooperatives, 60 constituïdes ja segur 100%, que conformen xarxes a nivell territorial. De fet, a la ciutat de Barcelona ja tenim una petita xarxa, no?, que a través de Coopolis la tenim cooperatiu i des de la Federació de Veïnes de Barcelona, des de la FAB, dinamitzen, no?, i som entre 8 i 10 grups motors de comunitats energètiques que ja estem omplint el mapa de la ciutat de Barcelona.
I us consta que hi ha interès sobre aquesta qüestió o encara hi ha molt desconeixement?
Bé, una mica de tot. Hem de dir que quan va iniciar la comunitat energètica el 2021, clar, vam tenir la crisi de preus, no?, els conflictes bèl·lics internacionals va generar moltíssim interès en temes de sobirania energètica, de generació de renovables, també vinculat amb els preus de l'energia es van disparar, no? Aquest tipus d'interès ha minorat una mica, és a dir, la gent ja no s'apropa a la comunitat energètica per estalviar econòmicament, perquè els preus de l'energia han baixat, però és veritat que seguim estalviant respecte a la resta d'usuaris, vull dir que ens estem generant la nostra pròpia energia i això comporta un estalvi, sí o sí. Però, en general, s'ha mantingut l'interès, però s'ha diversificat. És veritat que és un món encara molt desconegut i que la gent arriba com amb una sensació de no saber-ne, de no poder dir res, però a poc a poc també estem veient com el procés d'empoderament en la presa de decisions i, per tant, en general hi ha interès. I les primeres obres que hem pogut dur a terme, les primeres instal·lacions, han generat molt interès, perquè també són les primeres passes i crec que en general la gent li interessa saber com pot participar d'aquest canvi de model amb els mitjans que té en una gran ciutat com és Barcelona.
Clar. I fins no fa gaire, Gaia, per instal·lar, per exemple, una placa fotovoltaica, feien falta molts permisos, comptar amb el suport doncs, de tota la comunitat de veïns i fer front a una inversió inicial força alta. Això ha canviat?
Clar, un dels beneficis d'organitzar-se en una comunitat energètica, com és el cas de la Bordeta, és que la part de gestió, la part d'administració, fins i tot de manteniment, i fins i tot a poder aconseguir aquest finançament, no?, que entre totes després anem cobrint també gràcies a la banca ètica, és una gestió menys per la comunitat de veïnes. No? En aquest cas, a la Bordeta el que estem és buscant noves sòcies, però també buscant nous terrats a la ciutat, on poder fer noves instal·lacions. No? I la comunitat, per suposat, ha d'estar d'acord, per suposat que hi ha determinats beneficis també a nivell fiscal, però no té tota la càrrega d'haver-ho de fer ella sola. No? Uh-huh. I per una altra banda, és veritat que encara hi ha barreres, eh? Encara és difícil accedir al finançament, encara no hi ha molts models, els primers models tot just ara comencen a operar, no? Com és el nostre cas, i sobretot segueix havent-hi barreres a nivell administratiu i a nivell, bueno, amb els diferents actors del sector elèctric, no? Amb les distribuïdores locals, en el cas de Barcelona, amb Endesa Distribució, encara hi ha moltes barreres, però és veritat que des de les últimes sessions de la Direcció General d'Energia, doncs, han millorat molt els tempos de legalització, i això s'ha notat, no?, de passar de més d'un any a projectes que en 2, 3, 5 mesos estan legalitzats i funcionant, doncs aquest canvi també s'ha notat. Però és veritat que en una ciutat com la de Barcelona, on hi ha molts interessos, no? Vull dir que s'han de tenir moltes coses en compte, encara és molt difícil poder fer servir la gran majoria dels terrats de la ciutat. Vull dir que encara hi ha molts obstacles relacionats amb patrimoni, amb urbanisme i, per què no, també amb les mateixes comunitats que moltes són diverses i complexes.
Encara hi ha feina per fer. Gaia Elia, portaveu de la comunitat energètica del barri de la Bordeta de Barcelona, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i per explicar-nos, doncs, quin és el funcionament d'aquesta fórmula de la comunitat energètica que a poc doncs, va despertant interès. Gràcies, que vagi molt bé, Gaia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, que vagi bé.
I després de la publicitat, escoltarem els pagesos de Lleida que demanen més mà d'obra per poder cobrir amb garanties la campanya de la fruita que ja està en marxa. Caldrien uns 30.000 treballadors, però estan tenint molts problemes per trobar-los. Parlem de seguida amb el Jaume Pedrós, que és responsable de temporers d'Unió de Pagesos.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la vida hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, tus mascotas, los veranos de la infancia o tu coche. Bueno, el coche depende. Y es que ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti.
I marxem ara a Lleida perquè ja està en marxa l'habitual campanya de recollida de la fruita. Les previsions són bones, s'espera una bona producció, però hi ha un problema, i és la manca de mà d'obra. El sector està tenint molts problemes per trobar temporers que vulguin treballar al camp. Jaume Pedrós, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Jaume Pedrós és el responsable de temporers d'Unió de Pagesos. Segons el càlcul que feu al sindicat, fan falta uns 30.000 treballadors al camp. En quin punt estem, Jaume? Es podria cobrir aquesta campanya o no?
difícilment se podrà cobrir. Estem en un moment de que ara gairebé som al punt màxim. Això vol dir última setmana de juny, primera quinzena de juliol. I el que sí que ens trobem és que costa molt de trobar gent, degut a que estem al 9,5% de l'atur a Catalunya, i molta gent dels que venien pues, ho han trobat fins a altres llocs, que duren més temps, o, pues, però bueno, s'han buscat la vida d'una altra manera, no? Pues bueno, és difícil, eh? Tenim una cosa a favor, i és que la fruita no ve tan seguida com els altres anys, vull dir, no s'ha ajuntat la fruita primera, en que que ve més tard, degut a que a vegades fa molta calor i s'adelante, i ara pues, estem quan un any, podríem dir normal, tirant cap a bo per la recollida, el problema és trobar la gent que per recollir-la.
Clar,
ja. És un problema que tenim i cada vegada ho veiem més fort.
Sí, deia Jaume, doncs això, que us esteu trobant que hi ha treballadors que s'apuntaven en campanyes anteriors i que ara no volen venir, doncs perquè prefereixen buscar altres feines més estables, i després hi ha els treballadors que tenen els permisos a punt de caducar i que no dona temps a renovar, no? I per tant tampoc no es poden incorporar en aquesta campanya. Vosaltres, Jaume, des de Unió de Pagesos, demaneu al govern...
Això dels permisos, si vols, tu mateixes una mica. Una vegada et caduquen els permisos, tens 3 mesos, no?
Sí.
Per a ficar el corrent. El problema és les hores que estan donant. Les hores només es donen el dijous al dematí i donen hores per tota la setmana. Això vol dir que el dijous al matí t'has de connectar i has d'agafar l'hora. Com que són molt poques hores, pues costa molt que la gent ho pugui fer bé.
Clar.
I això ens porta un retard. Vull dir que...
Clar, ho està complicat.
És el problema. I nosaltres el que demanem a la administració és que donen més hores.
Clar.
Vull dir que, perquè si no, clar, una persona està treballant, ha deixat la filla, ha d'anar amb un ordenador, connectar-se... És una mica una enrere.
La paperassa i la burocràcia. I vosaltres, Jaume, des de Unió de Pagesos, heu fet una petició al govern central, que és que posi en marxa un pla pilot per poder contractar temporers en situació irregular que visquin aquí a Catalunya, perquè se'ls doni un permís excepcional de feina i es puguin incorporar a aquesta campanya. Aquesta prova pilot seria la solució? Garantiria aquesta mà d'obra que us falta?
Bueno, a veure, nosaltres que això ho hem fet alguna altra vegada, per exemple, en les menes s'ha de fer, de que tot donaven un permís especial per unes quantes persones per treballar durant 2, 3, 4 mesos, i això també els hi convalidava, però després quan havien de treure papers, pues, tenien una experiència i tenien unes hores d'haver treballat. Clar, aquí, diu que en aquest país tenim 700.000 persones sense papers que no poden treballar. I tenen ganes de treballar, i nosaltres pues, també tenim ganes de contractar-los. Però, clar, entre 36.000 euros de multa per cada persona que la tens sense papers treballant, cap país s'arriesgui. L'any passat va haver 350 inspeccions i només n'hi va haver 3 que van trobar alguna cosa irregular, no? Però, si d'alguna manera se'ls donés una eina perquè aquesta gent pogués vindre a treballar, doncs nosaltres els podríem contractar i potser sigui una solució per quan hi ha aquests problemes. Però, clar, això depèn de l'administració central. És difícil, també, però bueno, nosaltres ho demanem perquè veiem que aquesta gent volta pels carrers, no saben ben bé andar-la i s'ha de buscar la vida d'una manera o l'altra.
Clar, i no, aquesta petició l'heu fet formalment? No sé si hi ha alguna resposta o quina viabilitat pot tenir?
De moment no hem tingut cap resposta, però nosaltres això ja l'any passat ja ho vam demanar, potser en menys intensitat que aquest any, perquè era un any que, degut a la sequera, no teníem tanta producció, però ara, entre que l'atur ha baixat i que la producció és més alta, doncs cada vegada ho veiem que és un problema que no té solució fàcilment i d'alguna manera pues, s'ha de buscar una solució.
Clar, i aquesta feina, Jaume, la del camp, és precisament molt dura, és molt sacrificada. Molta gent, com dèiem abans, ja no vol anar a recollir la fruita perquè prefereix anar a treballar a altres sectors. Per tant, com tu dius, estem davant d'un problema que no és puntual i que anirà a més, no? Que aquesta és la realitat.
I un altre problema que tenim és que la fruita té uns dies per recollida. O sigui, tu, per exemple, una varietat, te diuen, tens 15 dies per recollir-la. Si no la recollis en aquests 15 dies, després te baixen el preu perquè et baixa la qualitat. I això vol dir que tu ja tens una merma. Clar, sí que recollirem tota la fruita, això no cap dubte. Però al final el que hem de fer és fer-la quan toqui i en la màxima qualitat possible, perquè tothom ens agrada menjar la fruita la més bona possible i amb el millor sabor, no?
Clar,
i... Que, són moltes coses les que afecten la collita.
Clar, i precisament, Jaume, com es presenta aquesta campanya de la fruita? Jo deia al començament que es preveia bona. No sé quin és l'impacte que tindrà a la situació de sequera que estem patint.
Bueno, la sequera aquest any sembla que no és tan forta, degut a que s'ha plogut, ha plogut més i hem pogut ampliar una mica els pantanos, els embassaments, i jo crec que serà un any. Tret de la pera, que degut a la sequera no ha guanyat prou bé, per les altres fruites, tant d'os com de lleó, pot ser un any bo tirant, bueno, un any normal tirant a bo. Ara, també és molt aviat, eh?
Estem començant, no?
Sí, empecem. No ha caigut cap pedregada rellevant, no ha tingut un tema en contra rellevant, però això es pot torcer en un moment donat. Nosaltres esperem arribar al final, perquè també penseu que els països que han vist que la feita està bé, el que interessa, el que vol, és collir el més aviat possible, perquè mentre és al camp tens un problema, que pot haver una inclemència i fer-se molt bé tot, no? I com més aviat la tens a casa, doncs millor.
Molt bé, Jaume, doncs esperem que les perspectives es compleixin i que sigui una bona campanya de la fruita i, sobretot, doncs, que pugueu solucionar el problema de la manca de mà d'obra, que el govern atengui les vostres reivindicacions i que es reconegui la feina del sector, de tota la gent que treballa al camp, que és una feina molt dura, però molt i molt important. Gràcies, Jaume Pedrós, responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, per estar avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé, Jaume.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Del 29 de junio al 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gonna be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got.
I si t'has de moure per Barcelona aquest estiu, pren nota perquè, com no podia ser d'una altra manera, tornen les obres i n'hi haurà unes quantes. S'aprofita l'estiu perquè hi ha menys gent a la ciutat, però a qui li toca, doncs, ha de tirar de paciència. S'hi faran una cinquantena d'actuacions, amb algunes obres destacades en punts que seria millor evitar per qüestions de mobilitat. Per exemple, la connexió de la línia 8 dels ferrocarrils a la plaça Espanya o el cobriment de la Ronda de Dalt. Ho ha avançat avui la tinent d'alcalde d'Urbanisme a l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet.
Tot al voltant de la plaça Espanya, jo crec que sense cap mena de dubte serà el lloc que generarà més pressió com a part de la ciutat, n'hi ha una altra que no se'ns escapa, que té una important afectació en termes de mobilitat, perquè és una via ràpida a la ciutat, que és la Ronda de Dalt. I, per tant, l'afectació amb la reducció d'un carril per sentit, el carril central per sentit entre aquestes dues sortides que afecten aquest àmbit que, en el que es produirà d'aquí 2 anys, i, per tant, amb dues franges d'estius consecutius, no? La Ronda de Dalt és important també en termes de mobilitat.
I aquí hem d'afegir les obres del tramvia per la Diagonal, a la plaça de les Glòries o les de la Via Laietana. Aquestes ja han començat, però també tenen un impacte important en la mobilitat. Millores igualment en la pavimentació i a la xarxa d'aigua freàtica.
Són 6 intervencions, però sobretot m'interessa subratllar de quin tipus d'intervencions estem parlant. Estem parlant de millora de la xarxa d'aigua freàtica. No cal que us recordi el que tots ja sabem i en som molt conscients, que seguim en alerta per sequera i, per tant, la responsabilitat que tenim com a Ajuntament és seguir sent prudents en el consum de l'aigua, però sobretot també seguint sent responsables i ambiciosos en la inversió per la millora de la xarxa d'aigua freàtica, que ens ha donat, per sort, resposta a algunes de les necessitats que d'altra manera no hauríem pogut entomar.
I obres i talls també al transport públic. Hi haurà afectacions durant l'estiu al metro, a les línies 2, 4, 5 i la L10 Nord. Ens acostem ja a la recta final d'aquesta linterna. D'aquí, qüestió de 3 minutets, tornem a parlar amb el Ricard Álvarez de la situació, en aquest cas, que s'està vivint aquests dies al barri de la Font de la Pólvora de Girona, després de l'assassinat de 2 persones la nit de Sant Joan. Avui s'ha fet una junta local extraordinària de seguretat que ha decidit mantenir el reforç policial a la zona. De seguida en parlem.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias? ¿Es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cope Cataluña y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Descobreix una vida d'alta costura i les acrobàcies més glamuroses en un nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Del 6 de juliol al 4 d'agost, no et perdis Sublim. Entrades a visitandorra.com.
Descubre Pura Brasa. El lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
¿Tienes un hotel, camping o negocio en línea de costa y la sequía te va a arruinar el verano? Instala una planta desaladora de Corsa y olvida las restricciones por la sequía. Transforma el agua de mar en agua potable. ¿Quieres saber más y mejorar la experiencia de tus clientes? Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo, el de la revolución tecnológica online, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Cataluña y Andorra.
Minuts i seran les 8 en punt de la tarda. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Aquest matí s'ha fet el funeral per les dues víctimes mortals del tiroteig a la Font de la Pólvora de Girona. El Juan, de 48 anys, i la Yolanda, de 44, abatuts mortalment per un tirador que amb un subfusell disparava indiscriminadament a les persones que eren al carrer a la nit de la Revetlla de Sant Joan. Mentrestant, les dues persones ferides continuen ingressades a l'Hospital Josep Trueta, on es recuperen de les ferides. Estan fora de perill i el diagnòstic és estable. La policia continua buscant el presumpte autor dels fets, un home que avui s'ha confirmat que va ser detingut el passat mes d'abril per tràfic de marihuana. Ricard Álvarez, bona tarda de nou.
Què tal, Yolanda? Doncs sí, fa poc més de 2 mesos, de fet, va ser detingut i el jutjat d'instrucció el va deixar en llibertat condicional amb càrrecs. Formava part d'una banda amb ramificacions internacionals de tràfic de marihuana, amb 24 persones detingudes. Un d'ells, aquest veí de la Font de la Pólvora, que va ametrallar les persones que tenia al davant. El subdelegat del govern central a Girona, Carlos Prieto, ha confirmat la detenció anterior d'aquest sospitós.
Tot venia d'un magatzem de marihuana localitzat a l'Hospitalet, per això ho porta un jutjat d'instrucció de l'Hospitalet, i tirant del fil doncs es va arribar fins al Pont de la Pólvora, la Font de la Pólvora i diferents persones, fins a 24. Una d'elles, efectivament, doncs, el presumpte autor dels trets mortals d'aquest diumenge. Va passar a disposició judicial i a partir d'aquí ja queda en mans del jutge.
El caràcter violent i delictiu del sospitós ja li havia suposat altres antecedents. Al desembre de l'any passat, sense anar més lluny, se li va negar l'entrada a la discoteca Platea de Girona i aquesta negativa va derivar en una batalla campal. El sospitós va arribar a estavellar un vehicle a l'entrada del local i va amenaçar de mort amb una arma blanca als vigilants de la discoteca. La baralla va provocar danys materials importants i, a més, una persona ferida. Ara és l'home més buscat. Ha fugit amb la seva dona, els fills petits i, a més, el seu sogre. La policia creu que no ha marxat de la província de Girona, que no ha arribat a travessar la frontera, ni ha pogut arribar a Granada, on té família.
Sí, Ricard, avui la Junta de Seguretat Local de Girona ha decidit mantenir el reforç policial a la Font de la Pólvora fins que la situació es normalitzi, no?
Sí, el dispositiu es manté. S'ha de tenir en compte que el sospitós continua doncs, en llibertat i que els familiars de les víctimes han atacat propietats seves. I també hi ha familiars a les afores de l'hospital on es recuperen els dos germans de 20 i 11 anys. S'ha recuperat un context de normalitat, però com a prevenció, el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, confirma que es manté el reforç policial al barri de manera ininterrompuda.
Hi ha un dispositiu especial derivat d'aquests fets que es mantindrà de forma ininterrompuda en el barri fins que estigui doncs, garantida la normalitat i el funcionament del barri normal una vegada doncs, acabin doncs, tant els fets, les conseqüències dels fets que es van produir el dia 23.
Bé, com bé deies a l'inici, hi ha hagut el funeral de les víctimes, hi ha hagut molta presència policial i la zona ha quedat blindada. El subdelegat del govern central ha oferit als efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil el temps que sigui necessari.
Molt bé, gràcies, Ricard. Estarem pendents de com evoluciona aquest cas i la investigació també que hi ha en marxa per part dels Mossos d'Esquadra. Fins demà, Ricard, que vagi molt bé.
Fins demà, Yolanda.
I amb la sintonia d'esports, doncs arriba el José Luis Gil. Què tal, José Luis? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Companys, molt bona tarda.
I avui és notícia la Junta Directiva del Barça, veritat?
És notícia, està sent notícia, força assumptes interessants sobre la taula que han de discutir els directius de Joan Laporta. Última hora d'aquesta reunió de la directiva blaugrana. Víctor Navarro.
No tenim el comunicat d'aquesta junta directiva. L'últim abans de tancar l'exercici econòmic va avisar el president Joan Laporta que aquest diumenge tancaran en positiu per primera vegada. Serà el balanç positiu de l'exercici econòmic i, a més, en aquesta junta s'havia de ratificar, encara no s'ha fet, aquesta nova inversió, el nou fons que posarà els 40 milions que manquen de l'Ibero, que mai van arribar. A més, s'han de posar 60 milions d'euros més perquè el Barça es va comprometre en la Lliga a arribar a 100 milions d'euros extres per totes les palanques en aquest pressupost. Una vegada es faci això, encara queden unes hores i uns dies abans de tancar l'exercici econòmic, el Barça ja podrà operar amb normalitat aquest estiu i podrà estar en la regla 1-1, és a dir, fitxar i vendre de manera normal, com no ho han fet en els últims estius, que estaven en la regla 1-4.
L'objectiu bàsic, evidentment, d'aquesta junta directiva ara mateix, a l'hora d'afrontar el mercat d'estiu, és poder acollir-se a aquesta regla de 1-1, és a dir, gastar un euro per cada euro que deixes anar en nòmines, sous, traspassos, etc etc. La porta és el poder. Víctor Font és l'oposició, va ser el principal opositor a la porta a les eleccions. Avui ha passat balanç de l'estat de la nació blaugrana, per dir-ho d'aquesta manera. Ha dit que la porta és el problema, no pas la solució, però quan li han preguntat si tenia en ment, entre sella i sella, posar una moció de censura a l'actual president, ha fet una mica de marxa enrere.
¿Se está planteando poner una moción de censura, sí o no?
No. Es una herramienta
democrática,
de hecho la única que tienen los socios para defender al club del mal gobierno.
Això al Barça, però quines novetats hi ha a l'Espanyol i al Girona, José Luis?
Hi ha hagut notícies a Can Perico i a Can Girona. A l'Espanyol han passat balanç de la passada temporada, la temporada del retorn a primera. Ho han fet el conseller delegat Mao Ye i el director esportiu, Fran Garagarza. Han dit que l'Espanyol el que ha fet tornant a primera divisió és aprovar una assignatura que estava pendent. I pensant en la confecció de la plantilla de la propera temporada, plantilla que dirigirà Manolo González, la propera temporada amb opció a un any més de contracte, doncs Fran Garagarza ha volgut posar les coses molt clares. L'economia continua sent la mateixa, continua sent economia de guerra, hi ha pocs diners i hi haurà poc marge de moviments a l'hora de fer una plantilla amb capacitat potent a primera divisió.
El club no tiene capacidad para firmar un 60% nuevo de la plantilla, no tiene capacidad. Entonces tiene que mantener mucho de lo que tiene y acertar en lo que pueda venir, con muchas limitaciones en lo que pueda venir. Esa es la realidad. Y es obvio que la plantilla es una plantilla con una base donde tenemos que arrancar.
De moment el que hi ha a la caixa de l'Espanyol, Yolanda, és 1,5 milions d'euros més perquè el Madrid ha fet efectiva la compra de Joselu. Joselu, que no es quedarà al Madrid, recordem, anirà a un club de Qatar. I a Girona és notícia l'home que sentirem ara, Abel Ruiz, presentat com a nou futbolista de l'entitat de Montilivi.
Yo ya tenía, ¿no?, en la cabeza pues el poder, ¿no?, llegar aquí algún día y al final pues este año se ha podido hacer y feliz, ¿no? Feliz de poder tener esta oportunidad de volver a la Liga Española y me considero un delantero muy móvil.
I s'ha imposat també una dura sanció al Nàstic de Tarragona, no?
Sí, recordaràs que el Nàstic Màlaga de promoció d'ascens a segona divisió doncs va acabar una mica com el Rosari de l'Aurora, amb la classificació del Màlaga i l'ascens a l'últim segon, amb diversos incidents, amb un acte arbitral duríssima que avui ha tingut conseqüències. Pel club, multa de 10.000 euros, tancament del nou estadi de Tarragona per 4 partits i sancions gravíssimes pels dos homes que van ser expulsats. Nacho, sancionat amb 5 partits i 3 mesos de suspensió, i David Concha, suspès amb 12 partits per diversos retrets de manera reiterada a la tripleta arbitral. El Nàstic ja ha dit que interposarà recurs, però el pal és molt gros, és duríssim, i anem a veure fins a quin punt el Nàstic pot esgarrapar alguna rebaixada d'alguna d'aquestes sancions molt significatives.
Molt bé, déu-n'hi-do. Gràcies, José Luis. Que vagi molt bé i demà més.
Un apunt més, si em permets, Yolanda, corresponent al món del bàsquet. Ja tenim seu per la Supercopa ACB. Serà Múrcia. I què vol dir això? Doncs que el Barça, que en principi no estava classificat per aquesta competició, sí que podrà disputar la Supercopa ACB. La competició cobrirà la temporada 24-25 a nivell de clubs en el bàsquet espanyol.
I jo que et volia acomiadar, eh? I sempre tens alguna cosa més.
Jo és que no vull mai que tu m'acomiadis.
Ara sí, eh? T'he de dir fins demà, però torna, eh?
Sí, perquè el rellotge apreta. No...
I ens hem d'acomiadar. No queda una altra.
Va, tanca això.
Fins demà, José Luis.
Adéu.
Doncs amb els esports hem arribat pràcticament a les 8. Acabem la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Gràcies per la vostra atenció. Et seguim explicant tot el que t'interessa amb Àngel Expósito. Tornem demà a les 7. Que vagi bé. Bona tarda.